dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És divendres 7 de febrer. Comença un dia més. Mans Unides ha presentat aquest dijous la campanya Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Aquesta campanya, segon any del Pla Treball Trienal que Mans Unides dedica a la defensa dels drets humans com a via per assolir la dignitat i el bé comú, aprofundeix en la relació entre la lluita contra la pobresa i la cura del planeta. La campanya s'iniciava amb una conferència inaugural a càrrec d'Àlvar Sánchez, jesuïta i amb una llarga experiència en el servei jesuïta als refugiats. També ens acompanyarà avui Esther Freijanes, presidenta de Mans Unides a Tarragona, per parlar-nos dels objectius d'aquesta campanya. Tindrem les seccions habituals del divendres amb les recomanacions que ens arriben des de la Biblioteca Municipal i també les novetats que arriben a les cartelleres dels cinemes catalans, i a la recta final del programa repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Divendres 7 de febrer, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Titular: Tarragona i Reus tendran que restringir el tráfico. Están entre los 150 municipios que deben adoptar zonas de bajas emisiones en 2023. És la notícia de portada avui al diari, en què també es fa ressò que Harry Potter apareix en una llibreria de Reus. És Galatea Llibres, que ha acollit diverses lectures i tallers, i en aquest cas, doncs, ahir es va comptar amb la participació d'en Harry Potter a la llibreria de Reus. Agafem ara la portada del Més Tarragona en la seva edició d'aquest divendres 7 de febrer. Cambrils és el municipi de Tarragona on la població té més risc de morir. Segons l'Atlas Nacional de Mortalitat a Espanya, el qual associa la mortalitat i les causes amb la localització, la Morera de Montsant és el poble on n'hi ha menys. En portada també, avui destacat, al Més Tarragona, rescaten dos operaris que havien quedat atrapats en una rasa de 6 metres de profunditat. El rescat de dos treballadors que van quedar immobilitzats per una esllavissada en les obres del col·lector provoca gran expectació a l'avinguda del president Macià durant 2 hores i mitja. En fotografia podem veure els bombers traient el segon dels treballadors del gran sol cobert a la via pública i que va patir una esllavissada. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21. En portada, els Consells de Districte de Tarragona arrencaran en 2021 i l'oposició els precedirà allà on hagi guanyat les eleccions. El Tarragona Digital, primer revés a l'ampliació de l'oferta de pisos públics de Reus. El govern de Reus descarta ara comprar els pisos del carrer de Joan Coromines ocupats l'any 2017. L'operació no es considera econòmicament viable. I a l'Infocamp diversificaran les activitats de la Vila Romana dels Munts a Altafulla per arribar a tots els públics. La programació del 2020 es basa en 4 blocs, jornada de portes obertes, itineraris, tallers familiars i visites guiades per a grups. A la portada del Punt avui, el titular és Continuarà, amb 3 punts suspensius. Torra rep Sánchez al Palau amb honors de cap d'estat un any després de la declaració de Pedralbes. La cordialitat presideix la reunió, en què es constata que les posicions estan molt allunyades. Els dos presidents lideraran la taula de diàleg entre governs aquest febrer. En imatge de portada veiem a Quim Torra i Pedro Sánchez entrant al Palau de la Generalitat davant d'una formació de la Guàrdia d'Honor del els Mossos d'Esquadra. De fet, la imatge de Pedro Sánchez i Quim Torra és portada a tota la premsa d'aquest divendres. A La Vanguardia, en aquest cas, els veiem conversant cordialment durant el trajecte per l'interior del Palau de la Generalitat fins a la sala dels diputats on es van reunir. El titular és Sánchez i Torra se citen a la taula de diàleg aquest mes. Els dos presidents pacten que ells encapçalaran la primera reunió del nou fòrum per negociar. La Moncloa ofereix millores en l'autogovern i el govern insisteix en un referèndum. A la portada del periòdico, Sánchez i Torra regiran la taula de negociació, acorden que la primera reunió sigui aquest mateix mes i sota la seva direcció. La Moncloa ofereix inversió i competències en un pla amb 44 propostes. En aquest cas, la fotografia de portada és també per Pedro Sánchez i Quim Torra entrant al Palau de la Generalitat davant la Guàrdia d'Honor. Una fotografia molt semblant és la que trobem en portada avui al diari Ara, amb el titular Torra i Sánchez obren el diàleg. Els dos presidents encapçalaran aquest febrer la primera reunió de la taula de negociació. A la portada del País, Sánchez y Torra desbloquean el diálogo y encabezarán la mesa. El gobierno ofrece traspasar competencias pendientes a la Generalitat, reducir litigios y mayor inversión. Al ABC, el presidente vuelve a blanquear al inhabilitado Torra, acepta el teatro de cumbre entre estados organizado por la Generalitat, promete más presupuesto para Cataluña y reitera la justicia que ante el secesionismo la ley no basta. Y a la portada de La Razón, Sánchez rehabilita a Torra, asegura que la ley no basta para Cataluña en una inédita rueda de prensa. Se compromete a dar más de 4.000 millones, potenciar TV3 y la escuela en catalán.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Barça i Madrid, que ahir van caure eliminats dels quarts de final a la Copa del Rei. El Barça que va caure davant de l'Atlètic de Bilbao per 1-0 i el Madrid que es va veure sorprès per la Real Societat al Bernabéu, on va perdre per 3-4. Madrid i Barça eliminados. Un autogol de Busquets en el descuento tumba un equipo blaugrana que dio la cara y tuvo ocasiones, y la Real asalta el Bernabéu con un Isaac espectacular. Llegó a ponerse 1-4 arriba ante unos blancos sin respuesta. Al diario Sport, que parla de cruel eliminación injusta, el Barça se despidió de la Copa al encajar un gol en el 93 tras firmar uno de sus mejores partidos fuera de casa. Y los blaugrana fallaron muchas ocasiones de gol y el árbitro dejó de señalar un claro penalti sobre De Jong. Els diaris de Madrid, que parlen a Marca, de Copón, Atlètic i Real, se carguen a Barça i Madrid i estaran hoy en el bombo con Granada i Mirandés. I el diari AS, que titula a UPA, la Real i el Atlètic tumben a Madrid i Barça para meterse en semifinales de Copa junto a Granada i Mirandés. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest divendres 7 de febrer. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem de l'inici de la campanya de Mans Unides per aquest any 2020 amb la presidenta de Mans Unides a Tarragona, Esther Freijanes, i el jesuïta Àlvar Sánchez.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Yo te veo, te siento, te oigo en cada instante de mi vida, desde que te conocí.
Animals, un programa de cultura i literatura amb Àlex Caburrasi, divendres a les 5 i dissabte a les 4 de la tarda.
Qué tarde más bella, una vuelta, un giro, un tócame que no te miran.
Animals, la literatura a Constantí Ràdio.
Endinsa't en el món de la poesia.
A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana, et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Quan juga el Nàstic, te'l donem en directe. La transmissió del Nàstic. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, no et perdis el partit de segona B amb Adrià Tella i tot l'equip de Ràdio Ciutat de Tarragona. Cornellà Nàstic. Els partits del Nàstic tenen el patrocini de Repsol i Movistar Plus.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
Aquest dijous, Mans Unides ha presentat la campanya Qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Aquest és el títol de la campanya, la segona del Pla de Treball Trianal que Mans Unides dedica a la defensa dels drets humans com a via per assolir la dignitat i el bé comú, i aquest any aprofundint en la relació entre la lluita contra la pobresa i la cura del planeta. Una campanya que s'iniciava amb una conferència inaugural impartida per l'Àlvar Sánchez, jesuïta, i amb una llarga experiència en el servei jesuïta als refugiats, on Mans Unides ha col·laborat amb diferents projectes d'ajuda als refugiats. Com ja fa anys, tenim el plaer de presentar aquesta campanya i ens acompanyen avui l'Esther Freijanes, presidenta de Mans Unides a Tarragona. Esther, què tal?
Bon dia. Bon dia, Jordi. Moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies per ser aquí un any més.
Gràcies.
I també tenim, just arribat de Nador al Marroc, l'Àlvar Sánchez. Àlvar, què tal?
Molt bé. Bona tarda.
I benvingut també. Gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com dèiem, una campanya que s'ha iniciat aquesta setmana. Esther, aquest any incidint, com dèiem, amb la crisi mediambiental i com afecta, com vulnera els drets més bàsics de milions de persones a tot el món. Aquest és l'objectiu central de la campanya d'aquest 2020.
Exactament. Quan vam fer el plantejament del Pla Trienal, ja estava plantejat que el segon any fos treballar sobre el bé de la casa comuna, no només pel planeta, sinó perquè la casa comuna és per les persones. I si no la cuidem, les persones no poden tenir dret a la dignitat, dret a alimentació, i hi ha molts drets fonamentals que estan relacionats amb la casa comuna. Tot això darrerament s'ha precipitat i ara jo crec que tots som molt més conscients d'aquesta crisi mediambiental, però això no és nou, cada vegada s'agreuja més, i hi ha milions de persones que ara mateix són migrants per causa del clima. És un tema que realment ens hem de plantejar tots.
Com bé dius, en aquest moment vivim en un moment d'emergència climàtica a nivell mundial, però el que voleu incidir no és com, en aquest cas, la fam i la pobresa doncs tenen una incidència molt directa, no?, amb aquesta crisi mediambiental.
Exactament. Nosaltres aquí patim certes conseqüències, ho veiem tots, vull dir que jo crec que això és un tema que no es discuteix, però les conseqüències per nosaltres no són les mateixes que per la població del sud. És a dir, nosaltres aquí hem tingut fa uns dies unes riuades, unes pluges, i això segurament ho arreglarem amb un plaç determinat. Les conseqüències per la gent que viu en països d'Àfrica no són tan fàcils, és a dir, hi ha un canvi climàtic que té unes conseqüències molt més esfereïdores i que fa que siguin gent que abans podien viure en un lloc amb moltes dificultats, és a dir, ja estaven patint dificultats, i ara es veuen obligats a marxar. Són gent que no tenien o tenien un accés a l'aigua potable super dificultós i ara ja no el tenen. És a dir, per això el missatge, nosaltres aquí ho patim, però no som els que més ho patim.
Parlem de comunitats, com bé dius, amb un medi de subsistència que bàsicament doncs depèn d'això, no?, de l'agricultura, de la pesca, de l'aprofitament dels seus recursos naturals, no?, i això evidentment té aquesta incidència doncs encara més bèstia de la que podem notar nosaltres aquí, com bé dius, doncs amb el temporal que vam viure la setmana passada, no?
Sí, sí, sense volem menysprear les conseqüències que tenim aquí, però realment no és el mateix. És a dir, aquí parlem molt de plàstic, però realment el plàstic, quan es passeja pels oceans, no acaba parant aquí. Acaba parant, desgraciadament, en països on no tenen les mateixes possibilitats que nosaltres. La contaminació aquí fa molts anys que es controla. Amb els països que més ho necessiten, encara no tenen els mitjans que podem tenir nosaltres per treballar amb energies renovables. Vull dir, és molt diferent a l'escenari. I sempre hem de tenir en compte que ells estan allà, que nosaltres aquí, la missió de Mans Unides des de fa ja, malauradament, 61 anys, és, per una banda, col·laborar amb el finançament de projectes sobre el terreny, sostenibles i que no siguin de pal·liar el moment, sinó de treballar per un futur durador. I aquí el que hem de fer és continuar portant el missatge de que ells estan allà, que hi ha 821 milions de persones, que per tercer any doncs, les xifres de la fam han crescut, malauradament no han disminuït, com havíem vist en el passat, i que no ens podem oblidar d'ells. Ens hem de recordar d'ells i els hem de tenir en compte i hem de tenir en compte que les nostres activitats aquí tenen conseqüències allà, que no podem malbaratar els aliments, que no podem malbaratar l'aigua, que hem de tenir cura de l'energia i que els petits gestos que nosaltres fem aquí compten per tots. És a dir, a vegades tenim la postura de dir si total el que jo faig no tindrà cap impacte, i sí que el té. És a dir, al final, tots els petits gestos de molta gent que els puguem tenir fan la diferència. Mm-hmm.
Després anirem, Esther, a parlar dels aspectes d'aquesta campanya, dels projectes en què es traduirà, però avui que tenim també la presència de l'Àlvard, també ens agradaria doncs, compartir amb ell una mica la seva experiència. No? Dèiem que l'Àlvard té una llarga experiència en el servei jesuït als refugiats, has estat director de diferents projectes educatius a diferents països. Parla'ns una mica, Àlvard, de quina ha estat aquesta àmplia trajectòria en tasques humanitàries. Crec que va començar l'any 2009 i fins a dia d'avui doncs, encara continues realitzant aquesta tasca.
Sí, sobretot amb el servei jesuïta per als refugiats, el que d'alguna manera he anat acompanyant més han estat els projectes orientats a l'educació, és a dir, a la transformació de la societat a través de l'educació, siguin amb les comunitats desplaçades o refugiades, també amb les comunitats locals. I bàsicament el ventall d'activitats és molt variat, des de la formació del professorat, les classes d'informàtica, les escoles tant infantil, primària, secundària. També fem activitats pastorals, evidentment, allà on les comunitats les necessiten, la formació de catequistes, l'acompanyament de la comunitat cristiana. Sí, vaig començar, diguéssim, a Grans Llacs, una regió que és un paradís i molt afectada per tot el tema de l'extracció. Com sabeu, el coltan és el que mou la tecnologia de les comunicacions actualment, oi? Els telèfons i tot això, doncs allà hi ha un desplaçament molt important de la població, fruit del conflicte derivat del control d'aquests recursos. Doncs després ja a Ruanda i a Sudan del Sud, ara estic al Marroc. Mm-hmm.
Per tant, aquesta experiència, com diem, sempre amb persones refugiades, desplaçats, una mica un escenari, no?, on l'educació adquireix encara un paper més fonamental, no?, com a eina, diríem, per desenvolupar una mica doncs, un col·lectiu que té un gran índex d'analfabetisme, no?
Realment, en aquest cas, precisament per l'alt índex d'analfabetisme, l'exemple que m'ha vingut al cap va ser al Sudan del Sud, on més del 70% de la població no sap llegir i escriure, no? O no sabia. Ara les coses han anat millorant en els darrers anys, tot i que l'impacte de la violència sobre la població segueix sent un tema. Ens cridava l'atenció això, i hi havia persones quan preguntaves per què voleu escoles, per què reclameu això, o per què us agradaria, no?, implicar-vos en organitzar-vos per fer realitat aquest projecte educatiu. I deien això, no?, perquè és allò que has après, ningú després no t'ho pot prendre. I te n'adones que l'educació és una inversió també en protecció de la persona, en la creació d'una identitat, d'una comunitat que es va reconeixent a ella mateixa. I bueno, és un goig poder contribuir a través de l'educació a l'enfortiment de les estructures socials que al cap i a la fi és qui sosté, oi, la comunitat, la societat i els projectes d'un país.
Parlem també de persones que fugen de conflictes, no? En aquest cas, l'educació m'imagino que també és un bon instrument a l'hora de buscar punts en comú, no? De buscar punts per reconciliar-se, no? com a éssers humans.
Està clar que no ajuda les comunitats el trobar-se en una situació de trànsit indefinida. No només és l'angoixa, la incertesa que impacta sobre el propi benestar, sinó també és el projecte com a societat i com a comunitat que es veu afectat. Anar a perdre generacions que viuen d'alguna manera excloses d'aquest dret fonamental que reconeixem per tota persona humana, que és l'educació, és responsabilitat de tots. Aleshores, poder-ho solventar és una tasca fantàstica, d'altra banda, també.
En aquest cas, parlava abans l'Esther, no?, de que ens hem de recordar d'aquests col·lectius, i en el cas de les persones refugiades, evidentment, parlem de la realitat que tenim aquí cada dia, no?, amb totes aquestes persones i el drama que viuen cada dia, i analitzem una mica el paper que està fent, per exemple, Europa al voltant de tota aquesta situació tan dramàtica, no? Els organismes i els estaments de control, evidentment, diríem que no estan a l'alçada. La ciutadania està prou conscienciada de totes aquestes injustícies?
Sempre voldríem que el problema de l'altre fos part de la meva realitat i que, per tant, el meu projecte de felicitat no visqués emancipat o d'esquenes al projecte de felicitat de l'altre. Si som família humana, ho som per tot. Per fer passos endavant com a col·lectiu i també per donar-nos un cop de mà i ajudar a portar fins on estem aquell que s'ha quedat enrere. Aleshores, ara mateix, apostar per l'educació, com ho fan Mans Unides, és superimportant. Tenim més que mai un repte davant nostre, que és el, bueno, tenir cura de la casa comuna. És que se'ns acaba el temps, ens ho estan recordant cada dia, i hem començat a sentir l'impacte que té el no cuidar-la, no? Aleshores, això o és un projecte comú de tots, o aquí el nostre esforç, doncs sí, sempre ajudarà. Però arriba un moment que ens hem d'apuntar, diguéssim, som-hi tots, amb determinació, amb llibertat i conscients del que ens hi juguem.
L'Esther abans parlava, no?, de que a banda del que són les actuacions sobre el terreny, que ara ens explicaràs també, les campanyes el que volen és també tenir aquest efecte sensibilitzador, no?, sobretot a l'hora de canviar petits detalls, no?, en el nostre model de societat i el nostre model de consum, no?, fins i tot.
Clar, jo crec que... És a dir, jo sóc molt optimista perquè jo mateixa, és a dir, la societat en la que jo visc quan jo era petita... Perdoneu una mica que sigui tan planera, però ens en enrèiem una mica els alemanys, que exagerats són, com reciclen, si no tenen diferents cubells per la brossa, si no el deixes el dia que cal, els multen. Ara això és algo que es fa aquí, vull dir, i que no ens sembla gens estrany. Llavors, jo crec que els hàbits, a força de fer-los, els integrem i passem a una altra cosa petita, però que també té molta importància. El que jo crec que és important és que ho fem el més ràpid possible, que tots nosaltres siguem missatgers, és a dir, jo crec que els polítics tenen el seu rol, però no són els polítics els que ho canviaran. Jo crec que cadascú de nosaltres tenim que donar exemple petit, doncs, a les persones amb les que dinem a l'oficina, als nostres fills, als amics amb els que anem a fer un cafè, amb qui anem a fer una excursió... Totes aquestes coses que fem acaben, per simbiosi, acaben passant al del costat, i si jo, doncs, intento ja no fer servir plàstic i anar sempre amb una ampolla d'aigua i omplir-la amb l'aigua de l'aixeta, doncs, al cap d'uns dies segur que hi ha algú dels que comparteix la taula de l'oficina amb mi que també s'anima i diu, ostres, doncs, si ella no fa servir una ampolla de plàstic, doncs, potser jo tampoc no cal que ho faci. I jo crec que la comunicació així és exponencial. La feina que fem anant a les escoles i explicant, doncs, la cura de l'aigua, els projectes que es fan, com hem de... la importància de que això ja ho hem comentat altres vegades, és a dir, quina necessitat tinc jo de menjar algú que es cultiva a Austràlia? Doncs potser una vegada sí, però puc comprar... el que es conrea aquí a Constantí, no cal que vagi a comprar, vull dir, hem de ser més raonables i tornar més als bàsics.
Bé, dèiem que l'Àlvar Sánchez és el protagonista d'aquesta conferència inaugural que s'ha fet aquesta setmana, però evidentment, doncs, hi ha una agenda prevista d'activitats, que repassem, si et sembla, Esther, explica'ns una mica el que fareu aquests propers dies. Evidentment, el rubricarà amb la marxa de la solidaritat, que ja és un clàssic, però sí. Explica'ns una mica tot el que teniu preparat.
Bueno, el llançament de campanya vam començar ahir amb l'Àlvar, vam tenir la sort de tenir-lo a la Cambra de Comerç de Tarragona. Aquesta experiència és molt important perquè no és el mateix quan parlem nosaltres, que és molt important que ho fem, que quan ve algú del terreny i explica la realitat del que fem des d'aquí, quina evolució pot tenir allà, la importància de l'educació, la importància dels projectes sostenibles, el treball que es fa amb les dones, etcètera, etcètera, no és el mateix, evidentment. Avui tenim la missa de campanya, que també és tradicional, a l'església de Sant Antoni de Pàdua, concelebrada amb l'Àlvar i el nostre conciliari mossèn Jordi Vila. Aquest any no ens ha pogut acompanyar el nou arcabisbe perquè ja tenia compromès un altre viatge. I demà, a més, és el dia del dejú solidari, és a dir, això també Mans Unides cada any ho proposem, que no és més que tenir un gest de record per la gent que realment passa gana i posar aquell cafè amb un dònut que anem a prendre al bar a meitat del dematí, aquell dia, en vez de fer això, els 3 euros que ens costaria els podem dedicar a Mans Unides. O simplement el gest de dir, bueno, avui no faig l'esmorzar o no faig el sopar, i empatitzo amb la gent que realment no pot obrir la nevera a casa seva i agafar el que vulgui per sopar. I diumenge tenim la missa de campanya, que sempre és el segon diumenge de febrer, amb la col·lecta nacional. I per acabar, diguéssim, els actes entorn de la campanya, tenim la marxa el dia 20, com comentaves. Mm-hmm.
Molt bé, doncs aquesta és l'agenda prevista per aquest mes de febrer amb aquesta campanya, com dèiem, la segona del Pla Trianal 2019-2021. Uh-huh. L'any passat parlàvem de 60 aniversari de Mans Unides.
Sí.
Incidíeu en la situació de les dones, no?
Parlàvem de la dignitat i la igualtat. Uh-huh. I fèiem molt d'èmfasi en les dones perquè Mans Unides és una organització que va ser fundada per dones. Uh-huh. Que és essencialment, encara avui la majoria són voluntàries, que això no és millor ni pitjor, és diferent. És a dir, jo crec que el caràcter femení té unes certes característiques, perdoneu la redundància, que ens fan més sensibles a certes coses. I també, des del punt de vista del treball de camp, creiem que la dona és un eix dinamitzador de tota la resta de coses que es facin. El que s'inverteix en empoderar les dones, és una paraula que ara es fa servir molt, però amb empoderar les dones amb educació, amb coneixement d'higiene, amb coneixement de sanitat, amb treballs, amb cura dels nens, té un efecte multiplicador que s'ha demostrat i que per nosaltres sempre ha sigut fonamental. I això és part del que volíem recordar l'any passat. Aquest any també el cartell heu vist que hi ha una dona, perquè, bueno, malauradament les dones i els nens, tot i que les zones on nosaltres treballem siguin zones desafavorides, els nens i les dones són encara més desafavorits. Mm-hmm.
Dèiem l'any passat, recordo, no, que Mans Unides va néixer amb aquest objectiu fonamental, no, com és precisament lluitar contra la fam, contra mm-hmm. la pobresa al món, i que malauradament d'uns 60 anys després aquesta lluita encara ha de continuar, eh? Per tant, no hem de baixar la guàrdia.
Exacte, nosaltres el dia que deixem d'existir estarem supercontentes, vindrem a celebrar-ho amb vosaltres i ho celebrarem, però malauradament jo crec que encara tenim recorregut. Esperem que sigui el més curt possible i amb la col·laboració de tots jo crec que ho aconseguirem. És a dir, jo crec que quan es va fundar Mans Unides fa 60 anys les xifres eren molt més greus que les d'ara i ningú es pensava que això es podia acabar. Jo crec que hem millorat, però no podem baixar la guàrdia perquè el problema existeix i és real. Mm-hmm.
Molt bé. Àlvar, no sé si tu també vols afegir una cosa més.
Doncs que, bé, és un plaer poder estar aquí i també oferir aquest espai per ajudar-nos mútuament a seguir apostant amb decisió pels reptes que tenim al davant, sigui al Marroc, sigui també aquí. Com a societat ens fa falta fer una passa endavant tots junts. O sigui, moltes gràcies.
Doncs gràcies a l'Àlvar Sánchez, gràcies també a l'Esther Freijanes, presidenta de Mans Unides a Tarragona. Ha estat com sempre un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres i presentar un any més aquesta campanya. Recordeu, aquest any qui més pateix el maltractament al planeta no ets tu. Aquesta és la campanya de Mans Unides per aquest 2020, amb tota aquesta agenda que ens han explicat avui l'Esther i l'Àlvar a partir d'aquesta setmana i durant tot el mes de febrer. Gràcies, Esther, gràcies, Àlvar.
Moltes gràcies, Jordi.
I que vagi molt bé.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Des que la humanitat es va començar a fer preguntes sobre el nostre món, homes i dones n'han buscat les respostes als estels, a sota les pedres i a través dels microscopis. Les dones comparteixen una idèntica set de coneixements, però en canvi no sempre han gaudit de les mateixes oportunitats a l'hora d'explorar les respostes a aquests enigmes. Antigament, no era gens estrany que les dones patissin restriccions a l'hora d'accedir a l'educació. Sovint no se'ls permetia publicar articles científics. S'esperava que fossin bones esposes i mestres mentre els seus marits portaven el pa a casa. Moltes dones van haver de combatre aquests estereotips per desenvolupar la carrera professional que desitjaven. Van incomplir normes, van publicar sota pseudònim i van treballar pel simple plaer d'aprendre. Quan la resta posaven en dubte les seves capacitats, van haver de creure en elles mateixes. Bon dia a tothom i benvinguts a l'espai setmanal de la Biblioteca. A la setmana vinent, l'11 de febrer, es celebra el Dia Internacional de les Nenes i les Dones en la Ciència, per tal de promoure la participació plena i en condicions d'igualtat de les dones i les nenes en l'educació, la capacitació, l'ocupació en la ciència i eliminar tota mena de discriminació, trencant les barreres jurídiques però també econòmiques, socials i culturals. I és que cada cop som més les veus que posem consciència de gènere a les accions i les activitats de la vida quotidiana. I què vol dir això? Doncs vol dir que prenem consciència de com afecta en tots els àmbits de la vida el gènere que inscriuen a la nostra partida de naixement. A la biblioteca, en les nostres recomanacions, en la proposta de llibres que us fem, també ho volem tenir en compte. Per això hem preparat aquest especial temàtic per posar en valor la tasca que realitzen les dones en la ciència. Comencem amb un llibre aquest cop de la secció infantil. Es tracta de Hipàtia, la gran mestra d'Alexandria, un àlbum escrit per Víctor García Tur i il·lustrat per Mara Zabal, perquè això de les dones en la ciència realment ve de lluny. Sobre el personatge d'Hipàtia d'Alexandria, que va néixer l'any 350 després de Crist, a Egipte, us direm que va aconseguir obrir-se camí en el món de la ciència i va arribar a ser respectada per la seva saviesa. És considerada, per molts, la primera dona científica de la història. A més, va ser una extraordinària mestra, filòsofa i inventora. Per aconseguir-ho, va haver de renunciar al matrimoni i a la maternitat i va rebel·lar-se contra el paper de les dones del seu temps. El llibre que us portem és un llibre que balla entre la biografia, el conte i el llibre de coneixements. Una combinació feta per Vegeta Edicions i la veritat és que ben cosida a la perfecció. És un llibre molt adequat a partir de 8-9 anys, té un text acurat i entenedor, amb dades històriques que contextualitzen els fets en si i amb aclariments al marge per als que volen saber-ne més. Al final del llibre també hi trobem un petit apartat sobre la dona a les diferents civilitzacions antigues. Ens ha agradat doncs, per això, perquè està molt ben redactat, és acurat, és proper i a més té unes il·lustracions detallades i molt amables. Creiem que és un d'aquells llibres que val la pena tenir a casa. Pertany a una sèrie que ells han publicat de Genis de la Ciència i en la mateixa col·lecció d'Unicorn de paper també trobareu a la biblioteca la història d'Ada Lovelace, la primera programadora de la història. I des de llavors? Doncs sí, realment, des d'aquell moment n'hi han hagut més, algunes de les quals, 90, però d'una tria de més de 2.000, ni més ni menys que són les que es recullen en el següent llibre, que es titula Supermujeres, Superinventores, idees brillantes que transformaron nuestra vida. És un recopilatori de biografies a càrrec de Sandra Uve, editat per Lundberg l'any 2018. En aquest cas es tracta de més de 90 dones científiques d'arreu del món que van aconseguir patentar els seus invents, alguns dels quals utilitzem en la nostra vida quotidiana, com el rentavaixelles, per exemple, un estil de calculadora o un bolquer impermeable. Cada pàgina està dedicada a cadascuna d'elles, amb una breu referència biogràfica, però sobretot centrant-se en informació sobre els seus invents, i a més inclou un retrat fet amb tinta xinesa i aquarela, un detall fruit de la formació en belles arts de l'autora. És un llibre que trobem a la sala infantil, però que creiem que val la pena llegir-lo petits i grans, perquè, per exemple, el pròleg, la introducció i uns petits apunts que hi ha al final són uns textos molt adequats per tothom. L'autora ens explica, per exemple, al principi com va tenir la idea del llibre, tot el que va descobrir, les dificultats per arribar a trobar informació sobre aquestes dones, les curiositats, els sentiments en intentar explicar cadascuna d'aquelles històries. Ella ens diu: "Algunas me han hecho llorar, como Marta Coston, por ser tan valientes y tener tanta fortaleza. Con otras he descubierto una historia de película, como en el caso de Mary Phelps Jobs, Jacob. Y muchas otras me han hecho reír una barbaridad, como Elsa Schiaparelli, una aristócrata con una familia muy peculiar." Realment hi ha més dones científiques a part de la Madame Curie que tots coneixem. Ens diu l'autora: "He aprendido muchísimo en este recorrido, sobre sus ideales, sus anhelos, sus ideas y su generosidad, porque muchos inventos fueron ideados para mejorar la vida de las propias mujeres, de niñas y niños, de muchos hombres. Si conoces sus vidas, conocerás un poco mejor la tuya, porque si ellas pudieron, tú puedes. No, no es un cuento de princesas, sino una historia de personas luchadoras que persiguieron su sueño hasta alcanzarlo." És el que us dèiem, un llibre de biografies que pot agradar tant a petits com a grans, i al final doncs, hi trobareu una curiositat, un índex d'invents i una breu descripció de com interpretar una patent, un document realment molt científic. I acabem la recomanació amb la frase amb la que comença el pròleg del llibre: "Tú también puedes desafiar el mundo en el que has crecido." En la mateixa línia també trobareu a la biblioteca Les xiques són de ciències, d'Irene Cívico i Sergio Parra. L'edició és del 2018 i ja van per la tercera. Ens diu el subtítol: 25 científiques que cambiaron el mundo. En aquest cas el que ens diu Internet: "Aunque en los libros de historia parezca que las ciencias son cosa de hombres, de eso nada. Desde Agnódice, la primera médica conocida de la historia, hasta Rosalind Franklin, la química que descubrió la estructura del ADN, pasando por Vera Rubin, la astrónoma que vio lo que nadie veía. Las mujeres han sido pioneras en ciencias desde el inicio de los tiempos. Y aún así, ¿podrías nombrar al menos a 10 chicas guerreras que lo petaron en el mundo de las ciencias?" Com que segurament la resposta a la majoria és que no, doncs per això tenim aquests llibres a la biblioteca. És una obra ben estructurada, amb il·lustracions, on es dediquen unes 8 pàgines a cada protagonista. Ens presenta la història de cadascuna de les dones i uns apunts en forma de frases breus, estil el seu lema, una cosa per copiar-li, el seu èxit més gran, que el fan realment molt llegible, molt fullejable per a qualsevol moment, no cal llegir-lo sencer. Al final del llibre, a més, podeu trobar ordenades en una línia cronològica totes les biografies d'aquestes dones i comprovem que, tot i la dificultat, s'han intentat reflectir totes les èpoques, des del segle IV abans de Crist fins als recents anys 60. I ara doncs, us oferim també un recull, en aquest cas sí, específicament per adults, titulat "Sàvies, la cara oculta de la ciència". És un recull biogràfic elaborat per la Adela Muñoz Páez i editat el 2017 per Debate. "És un recorregut fascinant per la història de les dones de la ciència", diu algun crític. I jo, mirant-lo, he pensat que és també un recorregut per la història, en general, però explicat o vist a través de l'experiència de les dones científiques. Ho dic així perquè l'obra té un desenvolupament cronològic, començant pels déus del món antic i les dones sumèries, passant per la història medieval explicada a través de la saviesa dels convents, també la història de les universitats a través de la mirada de les sufragistes o el de les dones científiques d'Espanya just a l'esclat de la Guerra Civil. En este paseo descubrimos que hasta bien entrado el siglo XX, las mujeres tuvieron vetado el ingreso en las universidades y el ejercicio de muchas profesiones que requerían estudios, y que antes habían sido expulsadas de las bibliotecas de los monasterios, los centros donde se refugió el saber durante la Edad Media. También descubrimos que sus historias fueron borradas de los anales de la ciencia o sus contribuciones les fueron arrebatadas. Ens agrada que l'autora sigui catedràtica de Química de la Universitat de Sevilla per allò de parlar-ne una mica des de dins. És una obra molt ben documentada i, a més, és una obra crítica que ens permet descobrir una part de la història que sovint ha estat silenciada. I al petit expositor que us preparem a la biblioteca també hi trobareu altres llibres més genèrics sobre ciència i invents, com Un poco de ciencia para todo el mundo, Los porqués de la ciencia, Neurociencia para nens, o bé aquest últim que us recomanem, La història de la ciència com mai te l'han explicat. En aquest cas és una obra de l'Ignasi Llorente, editada per Angle Editorial, i ens ha semblat bé curiós, no? Primer us expliquem una miqueta de què va o el que vol respondre, no?, amb aquest llibre. Ell ens deia, l'autor diu: voldríem respondre preguntes com eren i com van viure els grans científics de la història, com van fer avançar la humanitat amb les seves idees i teories, com encaixava la seva genialitat en una societat que sovint els prenia per bojos. Ignasi Llorente, l'autor, ens acosta a la ciència mitjançant la recreació d'episodis significatius en les vides dels científics, de manera que, aportant un factor realment molt humà, ho redacta d'alguna manera com en forma de novel·la, aconsegueix desmuntar mites absurds al voltant d'ells, de les seves idees i dels seus avenços, i alhora ens fa entendre la importància històrica de cada científic i el quid de cada nova teoria. Creiem que és un molt bon llibre, però ens sembla curiós, i això ens revela una mica la necessitat de posar en valor els altres llibres que us hem presentat avui, perquè l'índex d'aquest últim llibre, que és força nou, de l'any 2018, on cita les diferents èpoques històriques i les il·lustra amb una ment prodigiosa, només hi surt una sola dona d'un total de 28 noms. I per això creiem que els altres llibres també són necessaris. Us llegim, noies, i volem descobrir el que heu fet. Bon cap de setmana a tothom i ens trobem a la biblioteca.
En xarxa.
Aquesta setmana els films més destacats els protagonitzen dones. És el cas de El Escándalo, que explica la història real de la caiguda d'un imperi mediàtic nord-americà. També s'estrena Bliss, una pel·lícula de terror amb una barreja d'art, drogues i assassinats. I a Aves de Pressa, Harley Quinn s'emancipa del Joker.
La televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo.
Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia.
Ponte un vestido más corto.
Por algo quitan las mesas.
Les guanyadores de l'Oscar Nicole Kidman i Charlize Theron comparteixen protagonisme amb l'australiana Margot Robbie a El Escándalo. El film narra la història real de la caiguda de l'imperi mediàtic de Fox News. Un grup de dones s'aixeca contra el màxim responsable del grup, Roger Ailes, a qui acusen d'assetjament sexual.
Aire ha puesto una puerta para cerrar su despacho. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que indignarse.
I haven't finished painting in 3 months.
Try this. The closest thing they got to a pure, uncut mix of cocaine and DMT.
Bliss ens trasllada a Los Angeles. Una dona, la Dedzi, és una pintora brillant amb bloqueig creatiu. Per solucionar-ho, està disposada a fer el que calgui per culminar allò que ella considera la seva gran obra mestra, encara que sigui endinsar-se en un món de sexe, drogues i assassinats.
You know what's wrong. You don't give it up. You can't.
¿Puedo ayudarla?
Sí, 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 claro. He venido a denunciar un terrible crimen.
¿Y cuál es ese terrible crimen?
¡Este! Mierda, lo he contado fatal. Una rápida lección de historia.
El cinema ens torna a portar un personatge de còmic a Aves de Presa i la fantabulosa emancipació de Harley Quinn. Recuperem l'amant del Joker que ja havia tingut protagonisme a Esquadrón Suïcida. Harley Quinn, interpretada per Margot Robbie, s'ha separat de qui ella anomena Mr. J i s'ajunta amb tres dones més per salvar una nena de màscara negra, el rei del crim.
Subid la música!
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals per a aquest cap de setmana. Ens quedem aquí a Constantí perquè demà dissabte 8 de febrer a 3:15 del matí a la Biblioteca Municipal de Constantí tenim taller club de lectura de còmic a càrrec d'Oriol Sanz, que és il·lustrador, un taller adreçat a nens i nenes a partir dels 11 anys que, com dèiem, es farà a la Biblioteca Municipal de Constantí demà dissabte 8 de febrer a partir de 3:15 del matí a càrrec d'Oriol Sanz. D'altra banda, destaquem a Tarragona per avui divendres, dia 7 de febrer, el taller de maquinatge de maquillatge de Carnaval que trobem a l'espai Nautilus, avui a 6:15 de la tarda, per aprendre a fer maquillatge de Carnaval de manera professional. A Art i Flamenca, a 7:15 de la tarda avui a Tarragona, s'inicia un curs a ritme i percussió, una iniciació al ritme i la percussió impartit per Carles Garcia, Meritxell i Montserrat Pubill, i dins la programació del Tarragona sona flamenc. A l'Espai Jove Quesa de Tarragona, a 7:15, avui s'inicia l'Aula de Teatre Jove, un espai d'expressió teatral per descobrir formes i registres d'interpretació i caracterització personal per joves de 12 a 17 anys. D'altra banda, l'Espai Turisme de Tarragona, a 7 de la tarda, avui es presenta el llibre Memòria de les Oblidades, de Tecla Martorell, una presentació que anirà a càrrec de Montse Sans. A la Biblioteca Pública Tarragonina, avui a 7 de la tarda, tenim la cerimònia del te, demostració de la cerimònia amb degustació de diferents varietats de te xinès a càrrec del Centre d'Estudis Hispànics de la Universitat Rovira i Virgili i l'Associació d'Estudiants i Investigadors Xinesos de Tarragona. I a l'Espai Jove Quesa, avui a 7 de la tarda, s'inicia l'Aula de Cultura Japonesa, la immersió necessària per descobrir i aprofundir en els trets més característics de la llengua japonesa. A l'Església de Natzaret, avui a 8 del vespre, conferència al Centre Històric de Tarragona, Ritualitat i Patrimoni, a càrrec de Joan Menchón Bes, historiador i arqueòleg. I a la sala Trono Armanya de Tarragona, a 9:15 del vespre, avui tenim Rastres argelers, obra de teatre de la companyia El Maldà, idea original, dramatúrgia i direcció a càrrec d'Aina Huguet. Encara a Tarragona, destaquem que a la plaça Corsini, avui a partir de les 5 de la tarda, tenim Firacontes. El Firacontes tindrà lloc durant dues jornades, la dels dies 7 i 8 de febrer, avui i demà, a la plaça Corsini, on petits i grans tindran l'oportunitat de tastar la producció literària dels autors i editors locals que publiquen contes. Aquesta fira de contes transformarà la plaça en un espai de relació amb el conte com a protagonista. Hi haurà diferents casetes on es programaran activitats al voltant dels contes. Això serà, com dèiem, a la plaça Corsini de Tarragona avui i demà dissabte. A Reus, al Centre de Lectura, a les 8 del vespre, avui tenim el cicle d'hivern d'art contemporani amb la inauguració de l'exposició Troballes de Jordi Plana. Aquesta mostra romandrà fins al 29 de febrer a la Sala Fortuny. Es podrà visitar de dilluns a dissabte en horari de 5 a 9 de la tarda. I al bar del Bravium Teatre, avui a les 8 del vespre, xerrada amb la doctora Carme Aguilar Anguera, del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili, amb el títol Marie Curie, una dona avançada al seu temps. Ens parlarà d'una dona científica que va ser pionera en molts aspectes. I a les 6 de la tarda, a l'Auditori Gini Anglès, avui tenim amb dos violins, una viola, un violoncel i un actor ple d'imaginació i humor. Descobrim els secrets dels instruments amb l'activitat L'Artesà de Planetes, una original presentació d'instruments a càrrec de la companyia Mots de Fusta. A Altafulla, a 6:45 de la tarda, avui a la Biblioteca Municipal, xerrada sobre la malària. Núria Ruiz ens presenta a Yupu, la dona que va lluitar científicament contra la malària amb motiu del Dia Internacional de la Nena i la Ciència. Seguim amb més activitats, en aquest cas anem a Cambrils, a la Biblioteca Josep Salceda, a les 6 de la tarda. Avui tenim xerrada La proteïna d'insecte és el nostre futur, una xerrada a càrrec de la investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, Anna Maria Ardèvol Grau, per celebrar el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència. I a la sala Àgora de Cambrils, a les 8 del vespre, avui el col·lectiu d'artistes abstractes Estèsia inaugura l'exposició 11 llenguatges per dir art, que es podrà visitar fins al 26 de març. Inclou pintura, fotografia, dibuix i escultura. Pel que fa al cap de setmana, destaquem la festa popular del Mandongo que trobem a Capafonts. La trobem aquest cap de setmana. Capafonts es vestirà de gala per acollir la 19a edició de la festa popular del Mandongo, una de les activitats més destacades del calendari festiu de la vila que s'ha convertit en tota una referència a la comarca. La jornada gastronòmica comptarà també amb un mercat de productes de proximitat i amb música en directe. Organitza l'Associació de Dones Verge de Barrulles. A Cambrils, aquest dissabte 8 de febrer, tenim una jornada de neteja de platges que començarà a partir de les 10 del matí. Jornada de neteja de platges, una acció mediambiental oberta a tota la ciutadania que s'hi vulgui afegir. L'entitat pública empresarial local Ingesol facilitarà bosses i guants i personal operari de suport. El punt de trobada serà la desembocadura del barranc Verge del Camí, demà dissabte 8 de febrer a les 10 del matí, organitzat per el Servei d'Atenció Diurna de Cambrils. Seguim amb més activitats per aquest dissabte 8 de febrer. Anem ara al Teatre Principal de Valls perquè a les 6 de la tarda tenim teatre familiar Baobab, un arbre, un bolet i un esquirol, espectacle familiar a càrrec de la companyia La Pera Llimonera, en què dos venedors ambulants, refugiant-se d'una gran tempesta, expliquen la història d'un bolet, un esquirol, que a causa de la guerra emprenen una gran aventura per trobar un nou arbre on poder viure. I al Teatre Fortuny de Reus, demà dissabte 8 de febrer, també tenim teatre familiar, Història d'un mitjó, de Pablo Verge, que on mitjons, llençols, pantalons, pals a fregar, escombres, planxes i altres objectes quotidians donen vida a la nova creació de La Canica, la seva proposta teatral més divertida i desenfadada. Una mostra teatral que la trobem en dues sessions aquest dissabte, la primera a 6:15 PM i la segona a 8:15 PM. Seguim amb més teatre perquè al Bravium Teatre, demà dissabte 8 de febrer a 9:00 PM, tenim Memòria de les Oblidades, una obra basada en les dades reals sobre la vida de quatre dones empresonades pel règim franquista al convent de les Oblates de Tarragona, habilitat com a presó l'any 1938. I al Teatre Bartrina de Reus, demà a 9:00 PM, tenim La partida d'escacs, una versió d'Ivan Morales a partir de la dramaturgia d'Anna Maria Ricard. Pel que fa al diumenge 9 de febrer, seguim destacant teatre al Bartrina. A 7:00 PM ens arriba Calma, el 6è treball de creació del vilanoví Guillem Albà, peça teatral sense paraules que té el clown com a bandera i que, amb el suport de diversos llenguatges escènics, com titelles, ombres, gestos o música, ens explica un fet tan complex i a la vegada tan quotidià com és la pressa. I la recomanació musical la trobem avui divendres a 9:00 PM a l'Espai Jove Quesa, concert amb el cantautor tarragoní Albert Jordà, que ens presenta el seu nou disc en un concert d'entrada lliure a l'Espai Jove Quesa de Tarragona. Aquest vespre, Albert Jordà en concert, presentant el seu cinquè disc en solitari, La grandesa d'un silenci, un treball que representa la constant recerca d'espais de silenci i intimitat per fer front al temps sorollós en què vivim. Un concert que trobem avui, com dèiem, aquest vespre a 9:00 PM a l'Espai Jove Quesa de Tarragona amb Albert Jordà.
Arribem així al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a 1:00 PM arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem dilluns. Serà com sempre a partir de 12:00 PM. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon cap de setmana.